seguida són les 10 i 8 i bé, és dilluns i tenim aquí a nosaltres a la secció del Bala Respon en Ubala de Pollença, Tomeu Cifre, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, te volíem començar demanant aquestes noves mesures que varen sorgir des de divendres per la Covid-19, com que, per exemple, l'interior d'Ubars ha de tornar a estar en un 50% de la cabuda. Mos podries explicar una mica?
A veure, divendres va sortir quasi darrera hora lo Jesús Boip, perquè no sortia publicat, ja s'havien explicat i tenim tota una sèrie de mesures que lo que mos fan és tornar un poquet enrere, però no tornem enrere perquè volem, sinó tornem enrere perquè la situació s'ha complicat. I jo crec que aquí hem de continuar des de la ràdio pública deixant claríssim que hi ha una situació diferent a la que teníem en temps de confinament. En temps de confinament la situació era molt més controlada perquè la gent estava a seva, i ara hi ha una activitat normal dins la anormalitat d'una situació com la que tenim ara, i tot això ens ha implicat que han d'establir mesures cada vegada més restrictives. El pitjor de tot és que tenim ja una situació amb una activitat econòmica que s'està baixant moltíssim. Turisme pràcticament està quasi desaparegut. Jo crec que dins aquesta setmana que hauran de tancar la majoria d'hotels, els restaurants ja estan amb molt poca activitat, hi ha gent que són resident de fora, i jo això és el que em preocupa més de cara en un futur. I tot això és degut a que des del confinament, jo crec que aquí hem de mirar dues etapes, la d'antes del confinament i la després del confinament. La meva opinió és que aquestes mesures havien d'haver-se posades molt abans. Igual quan nosaltres reclamàvem que s'aturàs el botellot i no mos ho varen fer cas quasi fins dins el mes d'agost, igual quan varen demanar moltes accions per part del govern que havien de ser més contundents, a dia d'avui mos trobam que el govern va actuar tard, i jo crec que s'ha de dir, durant el confinament s'havien fet bé les coses, però quan se va reiniciar l'activitat econòmica se va perdre un poquet la perspectiva i ara ho estan pallant. En aquest cas, les mesures, el tema de la mascareta, queda molt clar que s'ha de mantenir la distància de seguretat interpersonal entre un metre i mig, entre persones no convivents, i un manteniment de la distància de seguretat només no s'exceptua en cap moment l'obligació de detectar les mesures de seguretat de protecció física, o sigui, que si ja s'han de tenir una mampares o en fi, tot el que faci falta. O que tenen més de 6 anys han de dur la mascareta, per tant queda clar que l'escola també l'hauran de dur, després ja en parlarem de la que es retorna a les aules, i sobretot en zones d'atenció no públic, tant privada com pública, no? Això jo crec que també ja se feia, però s'ha d'intensificar. L'ús de la mascareta no és obligatori en la pràctica de les activitats físiques, activitats aquàtiques, lògicament, i per l'ús d'instruments musicals de vent i a l'hora de consumir aliments i begudes, però no durant el temps d'espera ni la sobretaula posterior. Ho dic perquè molta gent els veus en un bar sense mascareta, s'han pres el cafè i després del cafè ja se lleven la mascareta, no? És obligatori en els centres de treball, tant si són de titularitat pública i privada, després també són obligatoris en un lloc de treball de titularitat pública i privada, on, llevat de que siguin espais a l'aire lliure, que s'hi garantisi aquesta distància interpersonal d'un metre i mig, no? Després també no s'ha permet el consum de tabac a la via pública, en espais a l'aire lliure d'ús públic, i s'ha d'aplicar amb un altre dispositiu també aquesta gent que fumen cigarros d'aquest de electrònics i tot això, no? O cachimbas, piper d'aigua, tota aquesta cosa. Després, les activitats de caràcter familiar o social que se facin a la via pública, espais d'ús públics o espais privats, no incluïts en els apartats d'aquest pla que havíem xerrat abans, se limiten a un màxim de 10 persones, eh? Salvo que siguin famílies convivents, eh? Que no s'apliqui aquesta limitació, sinó 10 persones. Durant aquest tipus d'activitat s'ha de respectar la distància de seguretat. I lògicament recomanen un mínim de trobades socials fora del grup de convivència. Per tant, tot això de festes, que hi havia, de més gent, de gent que eren 30 persones, tot això, res, s'ha acabat, jo, això. Després, parcs infantils, a les 9 se tanquen, no s'hi poden emplear. Nosaltres ja hem començat també, després ho expliquem, una mica de campanya ja de desinfecció de molts espais públics, i a més s'ha de mantenir la distància de seguretat. I les platges també se tanquen entre les 21 i les 7 hores. Després, tot el que són velatoris i enterraments també tenen un límit màxim de 30 persones a l'aire lliure i de 15 persones a l'espai, en uns espais tancats. Això és un poc com s'han anat modificant totes aquestes mesures. Bueno, crec que aquí en un final estan parlant de que tornant a tenir unes restriccions. Jo crec que no mos tornaran a confinar, però sí que hem perdut molt de lo que ja teníem, de les avantatges que teníem a dia d'avui, i crec que hem de ser responsables. Ara començam un mes de setembre on dia 10 comença l'activitat lectiva, comencen les escoles, ara comença molta gent que tenia vacances del sector de la construcció, comença aquesta activitat, i malauradament moltíssima gent encara està en ERTEs i ERTOs i que no podran fer tota l'activitat que se vol. Després també les noces també venen afectades, perquè aquí se'n fan bastantes, i ja he vist aquests dies que se n'han fet bastantes aquest cap de setmana. Se poden realitzar, però ha d'haver un 50% de la seva capacitat, no? Per tant, hi ha un màxim de 125 persones a l'aire lliure i de 75 en espais tancats. Després, les activitats multitudinàries, el mateix. Les que no venen reduïdes per documents específics, en aquest cas activitats culturals i tal, doncs ja tenen la seva regulació especial, no? I si no, doncs, les que no venen per activitats per reglament específic són events multitudinaris que s'espera una assistència superior a 300 persones a l'aire lliure i 50 persones a espai tancats, no? Bueno, després també hi ha una regulació de cines, teatres, que no mos afecten tant, i les activitats sobretot de restauració, que hauran de tenir les mesures de seguretat. L'aforament han baixat en un 50%, i també tindran els horaris de tancament, que s'ha de tancar, si no record malament, és a les 10, no? A les 10, perdona, de servir, eh? Mm. Bueno, ja dic que això són mesures que mos han d'ajudar a donar aquesta passa, a tornar a una normalitat, però jo estic realment preocupat en l'OTB, perquè hi ha un increment de casos. Així com se deia que casos en la calor se desapareixerien i tal, tot això no ha desaparegut, continuem en la mateixa tònica que teníem, i bueno, i ara hem de continuar fent feina per no entrar una altra vegada més en una situació més greu. Tant d'aquí crec que hem de demanar la responsabilitat de tothom, de complir les mesures i dins lo possible a ser preventius. El que deia, ara començarem les escoles. Ara avui mateix tenim una videoconferència, perquè demà ja comença un curs lectiu per a professors. Tenim una videoconferència a la baixa per veure com organitzem també tots els protocols. a veure la part de la implicació de l'Ajuntament, ja tenim el manteniment i la neteja de les escoles, també hem de reorganitzar les instal·lacions esportives, i en fi, tenim tota una sèrie d'actuacions que nosaltres hem de fer amb aquest aspecte i anar molt, molt ben coordinats a les direccions dels centres perquè realment se torni amb una normalitat. Si després hem de disposar de més espais, aquests espais que també s'emplen de les escoles per a les altres activitats, com els podem organitzar perquè se puguin emplear de la millor manera possible per a garantir la desinfecció i la total seguretat. I ara ja dic, ara tenim totes aquestes tasques a partir de demà, quasi que ja t'hi diria, amb aquest BOIP que va sortir divendres, i retornar en un curs escolar, hem incrementat la desinfecció, o sigui, en aquest moments molta gent ens ho demanava, com així no desinfectar molt res, i aquí hi ha dues casuístiques que per jo són importants. Una és, en aquest moment s'està dubtant dels aerosols o de l'aire que no pugui transmetre virus. Per tant, dins aquest dubte, molt d'aplicacions de fitosanitaris remouen molt d'aire, el que són atomitzadors i esquitar amb alta pressió. Per tant, hem de tenir una seguretat que no posarem un remei que serà pitjor. Després, l'altra situació és que en aquest moment els carrers teníem molta de pols. Dit teníem perquè, per sort, pues, dissabte va ploure, per sort, per segons quines coses, bàsicament, però per el camp i per la meteorologia, per aquesta neteja de carrers i per la sortida d'aigües pluvials i per la neteja de general, que és una neteja excepcional ploure quan ploure una gran quantitat d'aigua, doncs això va permetre que molta pols ja se n'anés, no? Ara el que hem fet és incrementar molts d'espais públics, parcs, entrades dels ajuntaments, dels hotels públics, en fi, farmàcies, tot això ho incrementam amb una neteja més efectiva, amb pistola, amb desinfectant, perquè és allà on se pot acumular més gent, oficines bancaris, etc. I, bueno, i anem fent una feina dins aquesta horda que ara se marxa i per donar aquesta seguretat. Després, el millor més a l'hivern, tot d'una que hi havia la calor, perquè també és veritat que quan tires aigua amb llicivet, si fa molta calor s'evapora tot d'una, però ens plantejarem si podem tornar a fer un servei en voluntariat de desinfectar els carrers almenys un pi per setmana.
Molt bé. I ara el següent de lo que xerrarem és que dijous passat va haver ple extraordinari. I bé, si mos podries fer un petit resum balanç i també respondre les acusacions per part de l'oposició de no dur mascareta durant el ple.
Bé, bueno, a veure, la primera de tot, començaré per la darrera, a veure, duem mascareta, hi havia regidors que duien mascareta, n'hi havia que els duien més temps, n'hi havia que els duien menys temps, però se va garantir en el plenari, i en el plenari hi havia una normativa que era l'anterior, perquè això el plenari va ser dijous, aquesta normativa va sortir divendres, de garantir les distàncies de seguretat. Per tant, a veure, ja l'oposició pues, frivolitza damunt unes coses quan la gent no ho veu, i jo, per exemple, que si duc molt de temps la mascareta hiperventil i m'apella vegades bastant de tossina, doncs, i segurament xerri durant el plenari un 70% d'ho tens, doncs, no puc dur tot ho tens la mascareta, però guardava la distància de seguretat total en els companys que tenia dins el meu radi d'acció. I a més complir amb la normativa, perquè la normativa diu això són reunions de treball i a més guardar amb la distància de seguretat. Si ara fem un plenari, el pròxim que fegem, si no podem guardar la distància de seguretat, potser plantejarem ja fer l'os mitjans telemàtics o que no puguin venir i pues ja veurem si hem de dur mascareta, pues durem mascareta, l'haurem de llevar a l'hora de xerrar i així, però això és una acusació frívola quan l'oposició cerca, com sempre, l'oportunisme a toro pasado. I això és una reunió de feina, un plenari de feina. És la meva feina i és la feina de la resta de regidors. Per tant, sent una reunió de feina, en aquell moment no hi havia una obligació. I l'objectiu de l'oposició és fals, perquè no hi havia l'obligació de dir-se i, a més, van col·locar entre tots els regidors i el personal de l'Ajuntament que hi eren, un tècnic, la distància de seguretat suficient, de més d'un metro i mig, per garantir aquesta distància que molt marxa la llei. Després, el punt del plenari. Pues hi havia diversos punts. El primer era la modificació de les ordenances fiscals arrel d'un requeriment del Tribunal de Comptes, que ja m'hauria fet uns advertiments que les ordenances fiscals tenien tota una sèrie de punts que eren il·legals i que els havien de canviar. Molt en el nostre pesar, perquè eren bonificacions que havíem posat en diversos equips de governs, de diversos colors polítics, però que eren per la millora dels ciutadans. En el cap i a la fi ja se va dir, diu, això és un imperatiu legal i aquest imperatiu legal el que l'hauria de modificar és el govern de l'Estat, perquè és el que redacta la llei d'hisendes locals i la llei d'hisendes locals és la que mos permetria aplicar unes bonificacions o no. Per tant, els primers punts anaven dins aquesta línia de l'aplicació d'aquest requeriment de la Sindicatura del Tribunal de Comptes en el compliment d'aquestes instruccions que ja m'ho havia mandat arrel d'una inspecció que ha tingut l'Ajuntament. Després se van aprovar les tarifes d'aigua, també, que s'havien aprovat abans i havien tingut un error material que era insubsanable i s'ha hagut de fer una nova aprovació. I després hi havia dos punts que per jo també eren importants. Un era el compliment de l'auto de la sala en referència a l'adaptació del pla general en el Porn dins l'àmbit de Ternelles. Allí, com sabeu, fa 3 mesos la jutge va dictar, o la sala va dictar un auto al qual l'Ajuntament li donava 6 mesos per fer una adaptació del pla general en el Porn, dins l'àmbit de Ternelles, eliminant la servitud que ens havia otorgat en aquest cas que havia otorgat inicialment els tribunals i que després s'havia llevat a través de l'auto del Tribunal Suprem i ens donava un temps per complir. Quan inicialment va sortir això, jo tinc que dir que aquí hi ha hagut una molt poca lleialtat institucional per part dels partits de l'oposició, perquè el primer que feren el primer dia és muntar una reunió partits de l'oposició, bueno, no un partit de l'oposició, perquè després jo vaig enterar que Alternativa i Podem no els havien convidat. Junts Avançam, que forma part del govern de la comunitat autònoma i que té la Conselleria de Medi Ambient, que és la competent dins l'àmbit d'impulsar una modificació del pont, i els càrrecs polítics, en aquest cas Comissió Balear de Medi Ambient i Direcció General de Biodiversitat, lògicament sense dir res a la resta de partit de l'oposició i sense dir res a l'equip de govern, pensant que ells serien els salvadors, els adalits del pont i de tot això. Bueno, jo, com que ja no me'n fiava, perquè hi ha vegades gent que no és de fiar, doncs vam encarregar aquesta modificació per part de l'Ajuntament perquè no mos ja fas un bou, perquè realment hi havia un apercibiment en els regidors i en el Batla de que si no se feia durant aquests 6 mesos se mos posaria una multa que queda de 1.000 euros, no? O d'un tant euros per dia i tal. Clar, l'oposició va dir, bueno, esperau, perquè el govern ho arreglarà tot i tal. Nosaltres, quan ja no ens van convidar a aquesta reunió, jo vaig demanar una reunió després, que sí que la me van donar, i vaig parlar tant amb el president de la Comissió de Balear de Medi Ambient, amb Antoni Lorda, com amb el Llorenç Mas, el director general de Biodiversitat. Ens va dir que ho mirarien, no ens va dir amb una contendència que se faria, i que nosaltres féssim el nostre camí. Han deixat passar 3 mesos esperant aconteixements, la Conselleria no ha fet res amb aquest aspecte, per tant, el que jo no faré és que quan el jutge t'envia un requeriment, t'agradi o no, i te digui que has de fer una cosa, i te diu que l'impulsor ha de ser Ubalda, doncs va preparar la documentació, va preparar l'estudi ambiental, va preparar la proposta, la va dur al plenari, la va elevar a votació, i se va votar aquesta votació, aquesta aprovació inicial de l'adaptació del pla general en Upon, conforme, m'ho diu, l'auto de la sala del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Sorprenentment, Tothom hi va votar a favor, accentuant Junts Avançam, que són els que s'havien reunit amb nocturnitat els de... perquè, clar, al final, bàsicament no me varen dir jo me reuniré amb altres, sinó ho varen fer de mallat, però quan al final tot se sap, pues, en aquesta vida, més prest o més tard, pues va passar això. I se varen estendre. Per jo va ser una situació, crec que totalment anòmala, quan ells tenien un requeriment dins la seva legislatura que havien d'arreglar aquest tema. Això era un auto que venia de l'anterior legislatura i ells no varen fer res durant 2 anys i han hagut d'esperar que la jutge m'ho digui: senyores, aquí jo feis això o vos posaré tots cara a la paret. I efectivament, i a mi me sorprèn aquestes actituds polítiques d'un partit que ha tingut responsabilitat de govern i que després, a més de la responsabilitat de govern, tenia l'obligació de fer això i se'n va de l'equip de govern sense fer res. Bueno, i després el darrer punt que teníem important era una modificació de crèdit, i nosaltres, com sabeu, tenim un remanent de tesoreria. Aquest remanent de tesoreria el vàrem començar a gastar i vàrem decidir que havíem de gastar més dos bes, perquè no creiem que la solució sigui traspassar el dos bes a l'Estat, fer-los aquest préstam o que després ens tornaran en 10 anys de la totalitat del remanent. Crec que són dos bes d'un punt en 5 i han de quedar aquí, i plantejaron tota una sèrie d'inversions que se puguin fer dins aquest any. Ja havíem plantejat unes amb una modificació de crèdit on hi anaven les obres de la plaça de Miquel Calllonc, la carretera de Formentó, la pesqueteria i tota una sèrie de pagaments de solars, un solar deportiu en el port de Pollença, un vial a Pollença, vull dir, tota una sèrie de solars que hi havia. I després teníem per l'altre costat, ara presentàvem una modificació de crèdit on hi duíem també tota una sèrie d'inversions. La primera és la que hem sol·licitat en el Consell de Mallorca, en el Pla d'Obres i Serveis, per poder ampliar la peatonalització del centre històric. Hi ha una sèrie de carrers que molt van quedar, pues, carrer Mercat, carrer Sol, després carrer Dumoro, carrer dels Àngels, carrer General Bosch, un tros del carrer de Rosevell, totes aquestes zones que s'ampliàs, això ja estava previst, i ara fa 20 anys que va començar la peatonalització i crec que era un bon moment per continuar amb aquest ampliar el centre històric i ser un atractiu més, no només per la gent que hi resideix, sinó també per als turistes que molt venen, i tenir un espai quan més ample millor. Després també plantejàrem la compra d'un solar per poder cedir l'IBAVI per poder fer vivenda de protecció oficial, poder comprar 2 pisos de Coïda per poder tenir coïdes temporals, una Pollença i un port de Pollença, després una millora de les instal·lacions deportives de Pollença, on se faria una nova pista de pàdel, se taparia els laterals de la pista de Putbet i se farien 3 pistes una nova pista de tennis i 3 pistes de pàdel. I estan mirant també de fer una aula per educació a nivell de, per el conveni que puguin fer l'institut des del grau d'activitats físico-esportives. I perquè allà a l'institut estan saturats i la majoria de formació la fan en el poliesportiu. I després també poder asfaltar i arreglar asfaltar camins, sobretot a l'àmbit de rústic i urbà de Pollença i Port de Pollença, i mos agradaria molt també poder arreglar el camí del Puig. Crec que és una necessitat fins a l'hotel d'Empedrat, perquè l'altre ja correspon en un consell a través de la ruta de Pedra en Sell. Fa molt d'any se va començar i jo crec que el consell hauria de xavallar-lo quan tant és possible. I això va ser en grosso modo. I després també faríem el projecte de la taverna, que havia quedat pendent de l'exercici passat, d'arreglar la taverna d'aquí, de fer-la molt més pràctic i fer una petita reforma i que pugui ser de millor ús. Això era un poc la modificació de crèdit i així com va anar el plenari.
Molt bé, un altre tema que volíem tractar és el darrer concert del festival que va tenir lloc dissabte, i bé, Junts Avançam ha criticat que ja que se tenia la previsió meteorològica, perquè no se va celebrar a un altre lloc o no se va suspendre directament?
Bueno, a veure, jo faré un poquet la cronologia d'aquest concert, perquè cap i a la fi som un responsable més de l'Ajuntament del festival. Això era el darrer concert del festival, quan se va preveure, hi havia una, es va dir que hi havia una previsió meteorològica on des de dies teníem les previsions on un migdia s'aturava de ploure i el capvespre donava un temps totalment estable, no? Què passa? Divendres mos surten les mesures de Covid a darrera hora i nosaltres teníem dues alternatives. La primera era suspendre el concert i l'altra era mirar les previsions meteorològiques, un músic ja eren aquí, no teníem alternativa de dia, no se podia fer el divendres, ni se podia fer el diumenge, ni teníem, i mos hagués agradat tenir una alternativa d'espai. Quin era el problema? Que no teníem altre espai. Perquè l'únic lloc on hi podia quebre més gent era l'església, i l'església és un recinte religiós. Jo darrera hora vaig fer una consulta en la qual no vaig tenir resposta ni el mateix divendres ni el dissabte a la Direcció General, de Salut Pública del govern. Hem de dir que el mateix govern forma part de Junts Avançam, tenim la gent dins el Parlament, tenim un assessor de Francina Mangol, que l'únic que darrerament es posa traves a lo que és el funcionament diari de l'Ajuntament de Pollença quan hi hauria d'haver col·laboracions. Nosaltres, un migdia veiem la previsió meteorològica, veiem que és bo, adaptam el claustre, l'aixullam, el feinet, preparant tot, a les 6 estava tot bé, s'aturava de ploure, i malauradament se va formar una borrasca de munt mediterrània no prevista a cap de les previsions i que va donar lloc a una pluja a l'hora del concert. Fins a les 12 va ploure, no d'una manera intensa com havia plogut un matí, i vam esperar fins en un darrer moment. Malauradament no se va poder fer el concert com se volia. És veritat que se va donar un tast, vàrem esperar, la gent era allà de dins, la gent ja vàrem dir repetidament per megafonia durant 7 o 8 vegades que s'havien de complir les mesures, i a més vàrem habilitar tot el museu i tota l'església. Per tant, la distància se podia complir perfectament, de seguretat, mentre s'esperava. Després hi va gent que se va seure, hi va gent que se va anar, ja se va dir que se reintegrarien les entrades, tot on que ho demanàs, perquè no era, era per aprofitar aquell moment que el Jardí Harmònico era aquí i que ells mateixos volien oferir un petit tast d'aquest concert a la gent que havia esperat durant aquesta mitja hora i no se n'ha anat sense la totalitat d'un mal gust de boca. Jo des d'aquí, lògicament, la responsabilitat és meva, vull demanar les disculpes perquè no teníem aquesta possibilitat d'una alternativa dins un moment normal de fora d'una crisi de Covid i fora d'una normativa específica. Ja s'han pogut anar a l'església de Montición, a la gent que hi havia, ja s'han pogut anar a l'església de la parròquia, però les mesures que teníem eren impossibles. Per això havien de quedar 150 persones de fora. O 130 persones de fora, i era molt difícil triar qui entrava, qui sortia, com estaven i com no estaven, i no hi havia temps material. Per tant, jo sumo la meva responsabilitat, l'he assumida sempre. Crec que nosaltres hem fet un gran impuls des de que va començar l'estiu fins jo diria fins a només d'octubre, de moltíssimes activitats complint a lo màxim les mesures de seguretat. Crec que hem estat d'un pocs municipis que hem pogut fer un festival de tots els altres s'havien anul·lat, crec que tot havia anat bé, és veritat que això és l'únic que no controles, ho tens, i que la gent de Junts Avançam, hi havia membres que eren allà de dins, crec que també no deixa ser oportunista, perquè jo els hi vaig explicar quan vaig llevar quina havia estat la situació, si jo hagués tingut una previsió d'aquesta borrasca de matí, puc assegurar i tinc totes les previsions que hi havia guardades, no s'hagués ja fet un concert, aquesta previsió no era, i això se va formar a més a tots els parts et surten a les 8 de vespre. Per tant, aquesta, ja dic, aquesta situació no era la previsible ni la previsió que hi havia, com sempre està a l'oposició, Junts Avançam està dins d'aquesta línia seva que fa de no col·laborar i de contrari, de posar pals a les rodes en una situació difícil, però jo d'aquí ja dic la meva responsabilitat, les meves disculpes a que no se pogués fer un concert com mos hagués agradat, que no hi, que era un tancament de festival que crec que era molt encertat i malauradament no va poder ser. Ara ja començam a fer feina en la 60a edició, en la 60 aniversari, preparant moltes de coses que volem tirar endavant i esperem que se puguin fer tal com tenim previst i amb una normalitat millor que la gent tinguda dins enguany.
La setmana passada, dilluns passat, en aquest espai vàrem parlar de les multes de costes a concessionaris al Port de Pollença i vàrem mencionar que demanaries aquesta reunió a la delegada de govern, Aina Calvo. Com ha acabat aquest assumpte?
Bé, nosaltres hem demanat hora, no me l'han donada encara, li vaig demanar per xerrar d'aquest tema i per xerrar d'un tema de seguretat. Vaig demanar hora a suggeriment del cap del PSOE de Pollença, en Toni Cànaves, perquè jo li vaig comentar aquesta situació, crec que era una situació absurda, crec que era una situació d'una persecució, que no passa allò per aquest altre municipi, i perquè explicaré quina és la casuística. Nosaltres el que fèrem és, com que no teníem l'autorització, i a més la gent no s'ha hagués presentat a cap licitació per 4 anys amb aquesta incertesa, per facilitar tots els tràmits, van dir que l'Ajuntament faria les autoritzacions pertinents i que intentaria donar un màxim de facilitats a la gent que volgués ocupar durant una temporada aquests espais, no? Això ho varen fer, ho varen demanar davant Costes ha estat 4 mesos sense ningú allà de dins, una indefensió per part de l'administrat tremenda, i duia 4 anys sense obrir cap expedient sancionador, i hem de pensar que els expedients que duquen a l'any, s'obrien actes i no s'obrien expedients, per tant tu tens un any per obrir un expedient i ni s'obrien, per tant hi havia un agravi comparatiu a tothom que havia ocupat d'una manera indiscriminada l'any passat i 4 anys anteriors, i ara resulta que en una situació on l'Ajuntament dona totes les facilitats, fa tots els informes favorables perquè la gent t'ocupi, perquè li surti molt més assequible, perquè no ha de pagar cap cànon a l'Ajuntament, que l'Ajuntament assumeix la neteja, que l'Ajuntament assumeix la totalitat de la vigilància, obliçament, tot el que ha assumit en cost propi perquè les platges estiguin bé i perquè la gent que demana a davant de primera línia pugui fer les coses bé, després ve Costes i comença a abrir expedients sancionadors. Jo puc entendre que un que ha ocupat sense autorització o sense tenir un vistiplau de l'Ajuntament o estigui en un projecte de costes de l'Ajuntament, se li obri un expedient, però la resta de gent no és comprensible. Jo vaig demanar ajuda a l'unitat del PSOE que expliqués aquest tema, que intervengués, perquè crec que era per gent de Pollença, i Costes és del Partit Socialista, me va negar aquesta ajuda totalment, me va dir que xerràs a la delegada, així ho he fet, he demanat hora, ja veurem com ho contestin, i realment crec que hi ha una persecució per part de Costes cap a Pollença, cap a la gent de Pollença i cap a l'Ajuntament. Per què? Perquè no són del seu color polític, això no hauria de ser així. Jo crec que Costes és una administració que ha de ser de tots i el que no se pot fer és una persecució política. Realment estem estorats de lo que ens està passant durant aquesta legislatura, de les contres que tenim. Podria citar mil temes. Tenim la carretera de Llull, tots els veïnats rebotats, perquè tenen un camí que a dia d'avui per passar intransitable. No s'està fent res del Consell de Mallorca. Tenim les rotondes que m'havien promeses de Pollença, de Cala Sant Vicenç, de l'entrada de Pollença, després me van prometre la que farien un polígono totalment aturat. Tot el tema de Costes ja n'hem parlat. Realment jo no sé com així hi ha aquesta, i a més tenint una persona que és membre directe d'un gabinet de la Francina Armengol, quan t'hauria de mirar per al seu poble, i l'únic que tenim són traves una darrere l'altra. Nosaltres seguirem fent feina i seguirem intentant governar així com podem, però crec que no és de rebut que la gent de Pollença, que té una activitat, que ha donat una passa per a millorar el turisme, perquè la gent que ve tenia una activitat de tot tipus, sigui un xiringuito, sigui un espiraigo, sigui les amalles, sigui això, després venguin i li facin unes multes d'aquestes característiques. Per tant, mos agradaria que aquesta actitud canviés. Nosaltres ja diguem, hem demanat a l'hora de l'allada per fer-li les nostres queixes amb aquest aspecte. Continuant tenint el tema de fondatges aturats, hem insistit moltíssim que els fondatges s'han de poder fer, que s'han de poder arreglar, que s'han de, ja s'ha d'arreglar aquesta situació des del desastre que hi va haver la temporada de Glòria, tampoc se mou peça, no depèn de nosaltres, depèn d'altres administracions, i realment nosaltres el que ens permet és fer la feina de la nostra administració, però ens agradaria que no hi hagués municipis de primera i municipis de segona, com veiem que està passant en funció del seu color polític. Aquí, governant nosaltres perquè vàrem guanyar les eleccions, perquè vàrem fer un pacte, i Junts Avançam no governa perquè vàrem perdre les eleccions i no ho havien fet tan bé com ells esperaven a l'anterior legislatura i no vàrem tenir un recolzament polític. És així, i res més. I d'aquí un any, dos anys, d'aquí tres anys hi haurà una altra oportunitat, hi haurà unes altres eleccions i la gent té la sobirania de poder triar qui l'ha de governar durant quatre anys. I crec que això, ja dic, no és de rebut a dia d'avui i menys a la situació que estan visquent.
Molt bé, i bé, per anar acabant ja, també aquests darrers dies han sortit moltes notícies a la premsa que s'havia detingut un policia local de Pollença per una presumpta agressió a un detingut.
Sí, aquí, aquí nosaltres aquí va haver una denúncia a la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil va actuar, va citar aquesta persona, el varen detenir, va haver d'entregar la seva arma, se va posar a disposició judicial i el jutge va estimar que la denúncia que era per tortures no era tal, sinó que era per una agressió. I a partir d'aquí l'Ajuntament va obrir un expedient sancionador, ha reclamat l'instrucció pertinent a través de la Conselleria, a través de l'ICIP, l'Institut de Seguretat Pública, i de més a més li hem obert un altre expedient per unes vexacions que va fer per un maltractament verbal a una gent que estava asseguda en un port de Pollença, en fi, amb un maltracte verbal, i té dos expedients oberts que veurem si impliquen una suspensió cautelar o no de la seva activitat, i en funció de com se desenvolupi aquest expedient doncs anirem fent. De moment, ja dic, si la jutge digués posat unes mesures cautelars, nosaltres les haguéssim aplicat, no els hi ha posat, aquesta persona s'ha tornat a reincorporar i nosaltres hem obert els nostres dos expedients sancionadors.
Molt bé, i fins aquí aquest espai el Valle Respon. Moltes gràcies.
Bueno, pues moltes gràcies. Avui també hem de dir que acaben les dues entrevistadores, ja han estat aquests dos mesos de becaris. Tant la Marian com la Diana han fet una gran tasca. A més, han donat molt de suport, i ho tenc que dir d'aquí públicament, a la ràdio municipal, quan han tingut menys efectius personals, van haver de substituir na Maria per na Marta, que ho fa superbé també, na Joana també ha hagut de llefetxar, a part de qualsevol dia vacances un parell de dies ha hagut d'estar tancada aquí a seva, i elles han donat tot el suport tècnic i la vida en aquesta ràdio que tant mos entenem. Per tant, jo des d'aquí vull agrair públicament aquesta feina que heu fet com a becaris, que segur que a la llarga sereu uns grans professionals de la comunicació i del periodisme, i que tingueu molta sort, i a veure si l'any que ve, pues, si no sou vosaltres o si no tornau com a becaris, ja podeu tornar com bé com a periodistes i podeu fer feina en altres dins d'aquest món, que és molt, molt gratificant.
Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a tothom. Totalment
d'acord amb mi. A més, com tu has dit, aquesta setmana passada varen haver de posar-se també hi havia a Marta, evidentment, en aquí els hi vull agradir a totes tres la gran tasca que varen fer i la tranquil·litat que me varen donar i seguretat la setmana passada, que com tu has dit, no havia dit, vaig estar confinada.
Va estar bé, està bé, Joana, no ha tingut res. No, negativa, un efecte tot aquest
molta gent ha dit que sí. Vaig ser positiva, no, negativa, positiva. Però confinada per responsabilitat, com han de fer tots els que han tingut contacte amb qualque positiu, han d'estar 10 dies a casa, estan bé, a veure, però així ha de ser, i si de fet jo hagués estat positiva hauríem tancat la ràdio.
Exacte, sí, jo també m'hi he tancat.
Molt bé, bueno. Gràcies, nines.
Gràcies.
Moltes gràcies a tots.
Connecta amb el butlletí informatiu d'IV3 Ràdio, cada hora en punt a Ràdio Pollença,